5 persones no podran tornar a trepitjar la nova Creu Alta aquesta temporada.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal? Com esteu? Fa qüestió d'una hora, fa cosa d'una hora aproximadament, hem conegut la sanció per alguns dels incidents del duel català de dissabte passat contra el Nàstic de Tarragona. Concretament els que afectaven directament al centre d'esports Sabadell. S'agraeix aquesta resposta ràpida del Comitè de Disciplina Social del club, però, sincerament, la sanció se'n fa curta i només fa que alimentar alguns dels interrogants. Són 8 mesos de sanció, fins al 30 de juny de l'any que ve, del 2026. I després què? Què passarà quan tornem a tenir un duel català la temporada que ve? Si és que n'hi ha, evidentment. Sé que els 5 expulsats de l'estadi, que no són socis, són els identificats pels Mossos, però a la fotografia que va circular per les xarxes eren 14 les persones que estaven fent aquella salutació feixista. Per tant, 9 persones surten indemnes d'aquesta sanció. I la reflexió a fons que mereix tot això. A través d'aquí arriben aquestes persones a la nova Creu Alta, es posen organitzades, totes darrere d'una porteria, amb samarreta blanca, amb simbologia dels hooligans vallès. Bé, són algunes de les preguntes que llenço. Cal que aquesta lluita del Centre d'Esport Sabadell dels últims mesos per erradicar totes les mostres de feixisme, de racisme, d'odi o de violència, com diu el comunicat, sigui encara més ferma.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tanquem la setmana, tanquem també el mes d'octubre, avui amb la Meritxell Dambrinc al control de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Hi ha molta actualitat de la Copa del Rei en les últimes hores que la deixarem per d'aquí uns minuts amb el Sergi Parc. Avui torna a la Lliga amb un Getafe-Girona a les 9. El Barça ha confirmat el retorn al Camp Nou en un entrenament de portes obertes divendres de la setmana que ve. 23.000 aficionats hi podran accedir. Palmeiras i Flamengo jugaran la final de la Libertadores. Els primers van aixecar un 3-0 de l'anada contra el Liga de Quito. Van guanyar ahir 4-0. I els segons van fer bo l'1-0 de l'anada contra el Racing d'Avellaneda i empat sense gols. El Barça de bàsquet tanca avui la 8a jornada de l'Eurolliga visitant a 8:45 el Partizan de Belgrat. A la mateixa hora, Baskonia rep l'Efes. Ahir, València 80, Dubai 78 i Real Madrid 84, Fenerbahçe 58. I Oier Lazcano ha estat suspès per part de la UCI per anomalies en el seu passaport biològic entre els anys 2022 i 2024, quan corria al Movistar, el seu actual equip. El Red Bull Bora l'ha fet fora. I avui l'actualitat arlequinada, sobretot, ve molt farcida.
Què es comenta a la recepció?
Perquè, per exemple, tenim aquesta última hora pel que fa al comunicat del club, també com ha quedat aquesta primera ronda de la Copa del Rei, i no podem obviar la prèvia del partit de demà entre el Juventud Torremolinos i el Centre d'Esports. Sentirem Ferran Costa, que acaba de parlar ara fa uns instants pels canals oficials del club, també l'exarlequinat Peque Polo a les files del Juventud Torremolinos, tot i que no jugarà perquè està lesionat, i també els relats curts, aquest concurs de relats curts. Avui coneixerem el seu guanyador.
L'actualitat de la primera ref.
Avui comença la desena jornada amb un Lugo Baracaldo a les 7, un Alcorcón Sevilla Atlético també a un 9:15 de la nit. De seguida també comentem amb el Sergi Parc els canvis que hi ha aquesta jornada, a partir d'aquesta jornada, amb el Futbol Vídeo Suport. I Antiviolència ha declarat d'alt risc el Cartagena Real Múrcia del pròxim cap de setmana.
La notícia curiosa.
L'explicava ahir Rafa Scrich a l'estadi Sergio León del Palma del Río, i caben 800 persones. Ahir contra el Real Betis en el duel de Copa, amb Sergio León, per cert, al camp, jugant contra el seu exequip, n'hi havia pràcticament 9.000. Les grades supletòries encara no estaven muntades al matí perquè les d'un sector, darrere d'un dels gols, eren les mateixes que el dia abans estaven a Lucena, en el Ciutat de Lucena, Villarreal, i per tant les van haver de desmuntar a contrarrellotge per portar-les el dia següent a Palma del Río.
De quin partit no estarem pendents?
Del Mocambola de Moçambic. Quan acabi aquest programa, a les dues, Xingalé de Tete, Costa do Sol.
I a les xarxes socials.
Una publicació del Club Natació Sabadell a Instagram amb quatre waterpolistes del primer equip de l'Astral Pool, dues estatunidenques, Tara Prentis i Isabel Williams, i dues catalanes, Isa Piralcova i Helena Dalmases. Són més de Halloween o de castanyada?
Ara us explicarem si són més de castanyada o de
Halloween. In America, we love Halloween. We start our day dressed up in our outfit pretty much as soon as you wake up. You get in your costume and your outfit. And if it's a school day, you go to school, you hang out with your friends, you're trading candy, hoping to have the candy that you like the most. And then from there, if it's not a school day, you still get dressed up in your costume and your outfit. And then when it's around nighttime, that's when you go trick-or-treating, knock on doors, shout trick-or-treat, get candy, walk around, show off your costumes, get scared, go to maybe a haunted house, and then try to get the candy that you like the most, trade with your friends. I always like lollipops and Skittles.
And I love Kit Kats, so we would have been the perfect partner. I would have given her all my lollipops, and she would have given me all her Kit Kats. It would have been perfect.
Vale, ¿tú qué es más? ¿La castañada o la Halloween?
¿La castañada tú?
Jo soc més de Halloween, però haig de dir que quan era petita a l'escola me'n recordo que els divendres de Halloween fèiem una castanyada tots, llavors ens ajuntàvem totes les classes, anàvem al pati, els profes ens donaven castanyes i era un moment molt divertit perquè ens trobàvem tots, tota l'escola al pati.
Doncs aquesta era l'explicació que donaven, insistim, les waterpolistes de l'Astral Pool, dues estatunidenques, molt de Halloween, com Tara Prentis i Isabel Williams, la portera, i dues joves catalanes com l'Helena Dalmases i la Isa Piralcova, sobre si sou més de Halloween o de castanyada. I avui completem el sumari preguntant-li a la intel·ligència artificial com li pot afectar al Sabadell el fet de jugar demà a Torremolinos, havent disputat fa res, no arriba a 48 hores, l'eliminatòria de Copa del Rei contra el Poblense, que va anar a la pròrroga.
El partit de dimecres contra el Poblense va acabar en pròrroga, un desgast físic brutal per als titulars del Sabadell, que van jugar més de dues hores intensives en un camp rival i en viatge a Mallorca. Aquesta fatiga acumulada pot afectar-los així demà a Torremolinos en Lliga. Recuperació insuficient, només entre 2 i 3 dies de descans, provocant fatiga muscular, menor velocitat i risc elevat de lesions, sobrecàrregues o estiraments. Menor rendiment físic, disminució de la capacitat aeròbica, menys resistència, força reduïda i errors en la pressió alta, com es veuen estudis de la FIFA sobre calendaris congestionats. Impacte psicològic i tàctic, alguns titulars podrien rotar, però els que juguin podrien mostrar apatia o errors defensius per esgotament. En resum, podria costar-los intensitat al segon temps, però la rotació i l'adrenalina de la victòria coopera podrien mitigar-ho. Força, Sabadell. AMQM.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, entrem en matèria, que pràcticament és un quart de dues, queden 3 minutets encara i hem d'arrencar, ens hem de posar en marxa en aquest últim Hotel Suís de la setmana, també del mes d'octubre, previ al Joventut Torremolinos, centre d'esport Sabadell, de demà a les 4 de la tarda. De seguida farem la prèvia pura i dura d'aquest partit amb el Sergi Parc, que està acabant allò de rematar els talls de veu que sentirem avui de Ferran Costa, del tècnic del Centre d'Esport Sabadell, perquè l'entrenament del conjunt arlequinat ha acabat ara fa res, cosa de minuts, cosa de mitja horeta, no arriba, i com dèiem ha parlat el tècnic del centre d'esports des de terres malaguenyes pels canals oficials del club, per tant, d'aquí res, d'aquí uns minuts podrem sentir què ha dit Ferran Costa a la prèvia d'una nova jornada de Lliga després de superar aquesta primera ronda de la Copa del Rei a la pròrroga al camp del Poblense. Veurem com afecta això demà a les cames dels jugadors arlequinats abans d'afrontar aquest partit, que per cert significarà també que creuem el primer quart de competició. El descans del partit de demà al Pozuelo de Torremolinos, haurem creuat ja aquest primer quart de competició. Per tant, de seguida, res, com diem, sentim els talls de Ferran Costa, però l'actualitat avui ve molt marcada per aquest comunicat que comentàvem ara fa uns instants, que ha sortit just abans de les 12 del migdia, comunicat del Centre d'Esports Sabadell, que deia així: després de realitzar les actuacions internes pertinents, ha detectat que les 5 persones identificades pels cossos de seguretat en el partit davant el Nàstic de Tarragona no són sòcies del club i, per tant, a proposta del Comitè de Disciplina Social, un cop analitzat el cas i estudiades les possibles sancions, ha acordat prohibir l'accés a la nova Creu Alta i a qualsevol activitat organitzada o gestionada pel club en aquest recinte fins al 30 de juny del 2026. Com diem, aquesta és la sanció respecte a aquestes 5 persones identificades pels cossos de seguretat. El problema, com dèiem a l'inici d'aquest programa, és que la fotografia que ha circulat a través de les xarxes socials no eren 5 persones les que feien la salutació feixista, sinó que eren 14. Per tant, 9 persones, com se sol dir en castellà, se han ido de rositas pel que fa a la sanció. Per tant, tant de bo que això no derivi en més problemes en el futur. El club, tot i això, ha refermat el seu compromís per erradicar totes les mostres de feixisme, racisme, odi o violència dins o fora dels estadis i actuarà, diu, sempre amb contundència. Per tant, tant de bo que aquesta sanció surti millor que la primera, perquè, pel que comentaven l'altre dia a l'estadi, les persones sancionades contra l'Europa ja van poder accedir l'altre dia al Sabadell Nàstic i, per tant, no ha passat ni mig any des de la sanció i, a més, amb el període d'estiu entre mig, quan no hi ha activitat, en aquest cas, a l'estadi de la nova Creu Alta. No hi ha activitat esportiva, no hi ha massa activitat respecte al que vindria a ser una temporada normal i corrent o el que vindria a ser el període de setembre a maig. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Què tal, Vituri, com estem?
Respira.
Ara bé, anem.
Déu-n'hi-do, acabem de rebre, insistim, ho hem explicat, acabem de rebre aquest xurro de veu de Ferran Costa, els talls de Ferran Costa, i per tant, doncs, hem tingut el Parc entretingut i treballant fins l'últim moment. Pràcticament de la sanció, Parc, ho he explicat jo, poc més a dir, que hem rebut aquest comunicat per part del Sabadell fa poc més d'una hora i ja hem conegut aquesta sanció per a aquestes 5 persones.
Sí, s'esperava celeritat, no?, per part del club, i realment no ha passat això ni una setmana des d'aquests episodis viscuts en el partit contra el Nàstic. Per tant, no diré carpeta resolta al 100%, perquè al final aquestes carpetes són difícils de deixar per solucionades del tot, però sí que és un episodi que de moment crec que podrem aparcar un punt i a part. Esperem que no es reprengui amb fets similars als que vam viure l'altre dia, però vaja, que la gent, l'entorn, demanava això, rapidesa i contundència per part del centre d'esports, i està clar que el club ha correspost amb aquesta demanda.
A mi em fa la sensació, ho deia, que és un pagat. És una solució temporal. D'aquí a no massa haurem d'anar al Nou Sardenya. Ja sabem què va passar l'any passat. És cert que aquestes persones no podran entrar a la nova Creu Alta en el partit de la segona volta contra el conjunt escapulat, però vaja, això no sé, pot ser que la temporada, no sé, no tinc una bola de vidre, però si la temporada que ve tornem a tenir duels catalans, podríem estar en la mateixa problemàtica. I el que va passar dissabte a la nova Creu Alta, insistim, va ser molt, molt greu. No només aquesta salutació feixista que s'ha fet viral a les xarxes, sinó tots els adhesius que van aparèixer amb simbologia feixista, relacionada també amb els hooligans vallès, d'aquest grup de persones que de forma organitzada es va posar darrere d'una porteria, que a sobre, ho dèiem també el dilluns, van ser tan babaus de fer-se una fotografia que vam penjar a xarxes socials, i la llàstima és que només 5 d'aquestes 14 persones hagin estat identificades i expulsades en conseqüència. Però bé, tancada també per part nostra aquesta carpeta avui a l'Hotel Suís, que ve farcidíssim, ho dèiem al principi també, d'actualitat del Centre d'Esport Sabadell. És que abans d'entrar en matèria, Parc, abans de comentar el partit de demà, el Sabadell juga d'aquí a 27 hores, una mica menys, al Pozuelo. Hem de tancar també, com a mínim temporalment, l'etiqueta i la carpeta de la Copa del Rei.
Sí, per anar per ordre cronològic, veníem d'aquest episodi que ja donem per tancat del dia del Nàstic, i fa uns dies estava el Sabadell jugant la Copa del Rei, però aquesta primera ronda de la competició del CAU no es va acabar fins ahir, que quedaven 13 eliminatòries, i clar, ara la gent s'està preguntant, ens estem preguntant, i ara què? De cara a la segona ronda, perquè hi ha incògnites i força preguntes obertes, algunes amb resposta, algunes amb mitja resposta i algunes que encara no tenim la resposta. D'entrada, quan serà el sorteig d'aquesta segona ronda, que al final és el que més ens interessa? No és oficial encara, si no m'equivoco, si no em dius el contrari.
Jo diria, no ho he vist oficial, però sí oficiós. Ho he vist a diferents fonts.
De fonts que la toquen bé.
Que la toquen i que, a més, solen tenir fil directe amb la Federació sí. Espanyola.
11 de novembre, per tant, ens hem d'esperar encara uns quants dies.
Un dimarts, no? Si no m'erro.
Sí, un dimarts, correcte. Per saber quin serà el rival del Sabadell en aquesta segona eliminatòria. Una segona eliminatòria que es jugarà a principis de desembre, del 2 al 4 de desembre, per tant, la Copa sí que queda, o quedarà aparcada en aquest sentit, però a partir d'aquí sí que s'obre ja aquest ventall de qüestions de proximitat geogràfica, quins possibles rivals sí, quins possibles rivals no, perquè l'únic que està establert a les bases de competició és que en les dues primeres rondes de la Copa hi haurà criteri de proximitat geogràfica entre moltes cometes a l'hora de determinar el sorteig. El que no s'estipula és quins criteris en concret?
Els grups, vaja. Allò que es van inventar a la primera ronda, que van fer quatre grups, i que ara sembla que això queda en el calaix i que es passarà a dos grups.
Perquè és que no està escrit que hagin de ser quatre grups com a tal.
Correcte.
Així es va decidir per la primera ronda, però la federació pot i sembla que ho canviarà reduint-ho això a tot just dos grups. És a dir, com si fessis una distribució a moda primera federació, per fer-ho fàcil.
Tal qual. Clar, això el que ens impedeix a dia d'avui és assegurar amb total certesa, fins que no hi hagi aquestes distribucions, que el Sabadell, 1, jugarà la nova Creu Alta. Vés a saber, igual foten aquí un grup, dos grups super diferenciats i el Sabadell té aquesta possibilitat de jugar fora. Encara no és segur, és a dir, que se mantengui el 99,9%, sí, el Sabadell jugarà la nova Creu Alta, però clar, sempre hi ha aquella petita possibilitat que facin unes destrosses amb els grups descomunals i que hi hagi una petita possibilitat que el Sabadell jugui com a visitant contra un altre equip de primera federació. Hi ha aquesta opció. Però el més lògic, el més normal, veiem com han quedat o els equips classificats, Parc, és que el Sabadell rebi una segona divisió a casa en aquesta segona ronda, no?
Seria el més probable, insistim amb el que deies, si més o menys aquesta divisió geogràfica es fa equilibrant els equips de cada categoria en cadascun dels dos grups. Tenim per la segona ronda de la Copa del Rei Vituri a 15 equips de primera divisió, es van classificar tots els que van jugar a la primera eliminatòria, excepte l'Oviedo, i tampoc hi seran els 4 de la Supercopa, d'aquí que surten aquests 15 equips, i 17 de segona. Van quedar eliminats Valladolid, Córdoba, Las Palmas, Castellón i el filial de la Real, que no juga a la competició per ser filial. Correcte. Per tant, 32 equips del futbol professional, 24 del futbol no professional. Són 10 de primera federació, entre ells el Sabadell, 11 de segona federació, 2 de tercera i un que procedeix de la Copa Federació, encara que sigui un equip de primera federació, però l'Ourense Club de Futbol va entrar a la competició com a equip semifinalista de la Copa Federació.
De fet, l'Ourense, per tant, s'ha assegurat jugar contra un primera divisió. És l'únic primera federació que ho té assegurat a dia d'avui, que jugarà contra un sí. primera divisió a la segona ronda. Els dos de tercera, que si no m'erro eren Portugalete i Quintanar del Rei, també tenen assegurat jugar contra un primera. Els 11 de segona federació, teòricament també,
haurien,
però aquí han d'anar a les famoses divisions.
Sí, sí.
I veient com ha quedat repartida la península, És que no sé, aquest matí m'estava imaginant talls i, clar, aquí comencen a sortir 80.000 fórmules possibles.
Sí, sí, sí. No sé si faran una nord-sud, si una diagonal també. És que ja seria especular per especular aquí i seria enrevessar-ho. Però el que ens hem de quedar és que, en teoria, si la federació fa una distribució també...
Perdó, que em corregeix amb Raúl Adrián Arroyo. El Quintanar és QE de segona federació. El de tercera és el Cieza, de Múrcia.
Com t'ho he dominat, Adrián Arroyo?
L'home copa.
Però que vaja, que per resumir-ho, Vituri, que veurem quina és al final la distribució geogràfica, però que el més normal, amb gairebé tota probabilitat, tot i que hem d'esperar la confirmació oficial, és que el Sabadell hauria de rebre un equip de segona divisió de Nova Creu Alta, amb la possibilitat, encara, que pugui tocar un primera, o que fins i tot et pugui tocar un primera federació. Però, ja diem, això és com a probabilitat, a priori, a l'espera dels criteris finals de la Federació Espanyola.
Sí, veurem per on fan el tall. Sí que és cert que les dues divisions ara mateix que poden sortir més netes, si tu fas un tall, fas el nord-sud, els madrilenys els inclous al sud, et surten 27, però en canvi has d'enviar el Tenerife,
per exemple.
Al nord. I després hi ha una altra opció, que és fer el tall d'aquesta temporada, a primera federació, aquest tall famós diagonal, incloent els equips manxecs en aquesta equació, surten 28, però per contra has d'enviar el Ceuta i el Tenerife al nord-oest de la península.
Sí, a la part oest, sí. Dit això, em fa gràcia perquè són grups que podrien tenir sentit, però és que a primera federació cada estiu també comencem a especular amb nord-sud, seria el més lògic, tal, i després al final la Fede acaba fent una partició que ningú s'imaginava. Així que jo tampoc m'aventuraria o no m'atreviria a especular molt, perquè després la Federació Espanyola ens sorprèn sempre amb el tema de les divisions.
Vinga, va, doncs deixem aquesta carpeta tancada com a mínim fins a l'11 de novembre, com a mínim. Potser algun dia abans surten informacions sobre aquestes divisions i anem a posar-nos ja en mode lliga una altra vegada. Perquè demà, Sergi Parc, d'aquí a, ho deia abans, a 26 hores i 35 minuts, tornem a la Lliga, amb aquest Joventut Torremolinos Sabadell i, com dèiem abans, creuant el primer quart de la competició. Això passa ràpid.
Sí, més del 25% de la fase regular de la primera federació disputada quan estiguem en el temps de descans, no? Si no,
sí,
dius la contrària,
sí, sí.
Allò exactament serà en aquell punt de la pel·lícula. Recordem que el Sabadell es troba a Màlaga des d'ahir, que va viatjar directament des de les Illes Balears per preparar aquest partit i també per estalviar-se algun viatge de més i reduir el cansament acumulat per jugar aquest partit de la jornada 10. I això, poc descans pel conjunt arlequinat, però recordem, també per un Joventut Torremolinos, ho hem anat dient per activa i per passiva, que també va jugar la Copa del Rei, que també ho va fer dimecres, que també va haver d'afrontar un viatge important, igual que el Sabadell ho ha fet ara per anar a Andalusia. Doncs el Joventut Torremolinos va haver d'anar fins al Camp del Torrent, fins a Sant Gregorio, a València, per jugar aquest duel de Copa, que a més el van perdre. I per tant, en aquest sentit, sí que és cert que les coses s'igualen. Però vaja, que aquest factor fatiga, Vituri, està també segurament el tema de conversa que més ha acablarat o un dels que més en l'entorn centre d'Esport Sabadell, així que si et sembla comencem a escoltar fragments. Aquest és l'únic que et prometo que estarà bé, que estarà ben tallat perquè ja ho estava. És Diego Poli, el porter menys golejat del futbol espanyol, parlant sobre aquest aspecte.
Hombre, a mí me hubiera gustado pues que el partido contra el Torremolinos fuera domingo, pero no elijo yo. Entonces sí que es verdad que en esta situación en la que los partidos están tan cerca en cuanto a días y tiempos de descanso, pues yo creo que es una buena opción, ¿no? La de hacer como un mini stage, un viaje de 3-4 días, porque además los vuelos nos lo permiten, o sea que hay buenas conexiones y vamos, yo encantado.
Doncs encantat, Diego Foli, que a més va ser protagonista aquest passat dimecres, deixant-li les botes a Javi López Pinto, que van permetre al Sant Cugatenc marcar el gol de la victòria a Sa Pobla. Per mi mira, ara que ens estava escoltant, li poso feina a l'Adri. Una de les coses més interessants a la prèvia d'aquest Torremolinos Sabadell, els minuts previs, serà veure l'11 d'uns i altres, els jugadors que van jugar dimecres partit de Copa i quants minuts també van acumular les cames els futbolistes de tots dos equips, perquè sí que és cert que el Sabadell va haver-hi rotacions, però que va haver-hi també part jugadors que es van menjar els 120 minuts, els Kaiser, Bonaldo, Priego, i per tant... A veure, no? A veure què passa. Si el Sabadell és capaç de sumar aquesta desena jornada seguida sense perdre.
Anem a escoltar Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, perquè jo crec que fins ara, és cert que sempre hi ha jugadors que poden tenir alguna molèstia, algun problema físic, que puguin ser dubte fins a última hora, però home, aquest factor cansament no crec que hagi estat determinant, imagino, a l'hora perquè el de Castelldefels confeccioni l'11 del partit corresponent. Aquest cop, havent jugat un partit exigent com va ser el de Sa Pobla, i a més amb el que deies, Vitori, amb aquest factor pròrroga, amb viatges, etc, jo crec que sí que ha de condicionar d'una manera o altra, ni que sigui una miqueta, amb un petit percentatge, a Ferran Costa. Que ha parlat de tot això, de veure qui no ens atreu, de veure com estan els jugadors. T'he portat un parell de fragments. El primer és aquest.
Mirarem, ara mateix cada hora és important, veure com segueix cadascú el seu procés de recuperació, encara queden hores pel partit i acabarem decidint doncs, entre el pla de partit i l'estat de cada un dels futbolistes quines són les millors situacions per començar i per acabar el partit. El que està clar és que demà, i ho és sempre, però demà encara més, doncs el que vulguem fer ho hem de fer com a equip.
És que, clar, Vitori, al final penses i, més enllà dels jugadors tipus Joel Priego que es van cascar tot el partit, és que al final potser hi ha futbolistes que en un principi potser no anaven a jugar a Sa Pobla, penso, per exemple, estil Urri, i que t'acaben jugant i, a més, força estona. És que al final el cansament acumulat... Bé, o potser sí que anava a entrar com a suplent, no ho sé, però...
Potser estava estipulat que jugués 30 minuts i va acabar jugant 60.
Sí, sí, sí. O que en funció de com anés el partit, també si el tenies més encarat, potser que no jugués, i si el partit estava encara per decidir-se com va ser al final, sí que jugués. Vaja, que al final, com diem, molts jugadors que són teòrics i habituals titulars a Lliga també van haver de jugar força minuts durant la Copa del Rei. Així que també, fins a última hora, caldrà a veure com estan els estats físics d'aquests jugadors importants dins d'aquest centre d'esport Sabadell.
Aquí doncs sí. Avui s'ha entrenat molt bé. És evident que hi ha fatiga acumulada perquè va ser un gran esforç. Un viatge, doncs, sempre que passes dies fora de casa, doncs costa encara més recuperar, i si a sobre li sumes doncs, que l'estat del terreny de joc era molt dolent, el camp estava molt tou, molt pesat, doncs bueno, estem fent tot el que podem per accelerar aquesta recuperació, però no arribarem al 100% en aquest sentit, però tenim tantes ganes de fer-ho bé, de tornar amb els 3 punts, que ho suplirem amb altres coses per trobar l'energia.
Estava pensant en veu alta, Parc, perquè és que ni ho he vist que estaves fent l'ordre de tirar el tall, perquè estava pensant en l'11 que pot confeccionar Ferran Costa.
Ah, vol jugar demà. A la loto Ferran Costa?
Sí, tenint en compte les càrregues de minuts de l'altre dia. Crec que és dels dies, no sé, igual ara ens sorprèn el tècnic, però que l'alineació es fa més fàcil, potser amb un dubte. Jo tinc un dubte en particular, que és el de Joel Priego, que va jugar 120 minuts i va acabar, puf, bastant fos físicament.
Sí,
no sé com haurà recuperat.
I havent de fer estiraments, això és, vaja, el que ens explicava l'Adri des de Sa Pobla. Però sí, és que al final no t'imagines aquest Sabadell sense Joel Priego com a titular, perquè és que ho ha estat sempre.
Però és que patarà, algun
però
dia.
És que, sí, que acabarà patant. L'altre dia semblava ja que anava a patar i va aguantar com va poder. O sigui, aquest és l'únic dubte, un dels pocs dubtes que tens,
sí,
respecte a l'11. Jo tinc molts dubtes,
Molts?
Molts dubtes.
Jo crec que al darrere, tot i que van jugar 120 minuts, Kaiser i Bonaldo són imprescindibles. El fet que l'altre dia fossin suplents i que entressin al minut 60 em fa pensar que Ton Ripoll jugarà per la dreta i Estals per l'esquerra. Quadri, Urri, negociable al mig del camp. I a partir d'aquí al davant, insisteixo, amb aquest dubte de Priego, penso que jugaran tant Kostia com Escudero com López Pinto. I aquí em faltaria...
Sí,
Penso que sí. Em falta l'última peça del puzzle. No sé si serà Priego, si serà Miguelete, que va ser substituït l'altre dia a Sa Pobla. és l'únic dubte que puc arribar a tenir.
Aquesta frase de Ferran Costa que deia en un dels fragments de també hem de veure amb quin 11 hem d'acabar el partit, també. És que aquest factor, ja dic, fatiga, és el que em fa dubtar més sobre aquesta alineació, que té molt sentit la que dius, que tindria sentit i que pot ser la més probable, però no sé per què... És que, ja dic, el cansament de l'altre dia, no sé fins a quin punt pot acabar de condicionar a Ferran Costa de dir potser em reservo aquest jugador més per un tram final de partit que pugui ser més important, perquè si te la jugues ja traient-ho de titular, qui sap si no tens el millor els recursos que voldries de cara als últims minuts.
Però tu penses que pot haver-hi alguna sorpresa? Ara penso, per exemple, en Quim Utgés, que no va jugar l'altre dia ni un minut. Creus que ens pot sorprendre Ferran Costa demà amb una titularitat del futbolista de l'Obrador i pensant en acabar el partit, el que diem, amb 30 minuts de Priego o 30 d'Escudero o 30 de Costa, ja no sé.
No sé si Quim Utgés, però per exemple, no, del que deies de Priego, no sé, un Miguelete, per exemple, que els últims dies no ha estat titular, sí l'altre dia en Copa, però que no ho va jugar tot i que sortís d'inici, per exemple. No sé si jugaran els dos davanters...
És que al final també
va ser titular també.
Que dels menys habituals, clar, vens de futbolistes estil Cortés, també es van empassar 120 minuts l'altre dia.
No, Quadri i Urri, imagino que sí que
seran titulars. Sí, això és innegociable. Sí. Que...
Però bé, veurem, Vituri, veurem, perquè tampoc queda tant per sortir de dubtes, no. I això potser, segurament, deu ser, entre cometes, el pitjor de tot, que només hi hagi aquest poc marge i que el partit es jugui demà a les 4 de la tarda i no en diumenge.
Va, anem a parlar també del rival, del Juventud Torremolinos, un petit tastet abans de les estadístiques.
Sí, un equip al qual jo crec que fa unes setmanetes, Vituri, tots pensàvem que podia estar defenestrat i que el situàvem a la zona baixa de la classificació, més enllà de que esportivament parlant, va costar una miqueta arrencar a l'equip d'Antonio Calderón. Al final, entre que la situació econòmica s'ha anat solucionant i que els resultats han anat arribant, compta amb aquest Torremolinos que s'ha instal·lat a la zona mitjana alta de la classificació i no està lluny del centre d'esports en aquesta taula classificatòria. Així que de l'equip del Pozuelo també n'ha parat Ferran Costa en aquesta prèvia.
Un equip dinàmic, amb molts jugadors associatius, de bon peu, que són atrevits en la seva fase ofensiva i que des d'aquestes relacions entre jugadors molt dinàmics i amb mobilitat doncs acaben trobant situacions per buscar la porteria contrària i per penalitzar. A casa part ja han demostrat amb resultats contundents la seva capacitat i és un repte molt, molt gran.
Té baixes de tot això, també el Juventud Torremolinos.
Sí, dels últims dies que han anunciat un parell de futbolistes que han caigut lesionats, Sergio Díaz i el mitjapunta Àlex Escardo, que és cert que tampoc estava comptant amb molts minuts, per tant, en aquest sentit també Calderón, que tindrà algun contratemps de cara al partit de demà.
I una altra de les baixes és la de l'únic, diria que és l'únic exarlequinat que hi ha a la plantilla del Juventud Torremolinos, que és, a més, un dels herois de l'ascens de l'any passat a Múrcia, de fet va marcar el gol a Ipurú que va classificar el Sabadell per la final del play-off contra l'UCAM, i no és altre que Peque Polo, amb qui ha parlat en les últimes hores l'Adrián Arroyo.
Al Juventud Torremolinos tenim un exarlequinat com és Peque Polo, un dels herois de l'ascens de Múrcia. Hola, Peque, què tal, com estàs?
Hola, què tal? Muy bien.
Heu arrencat bé la Lliga també, el Sabadell, déu-n'hi-do, però el conjunt andalús, de moment, vuitè, a 3 punts del Sabadell, 2 per sobre del descens, per ser un nou vingut també, bon inici, no?
Sí, la verdad que estamos muy contentos con el rendimiento que está dando el equipo y al final, pues bueno, de momento estamos muy bien y con mucha ilusión.
Ara et preguntaré per la teva lesió a l'isquio del dia que et vas retrobar amb Javi Morcillo en aquest Atlético Madrileño Juventud Torremolinos, però en clau personal i abans d'aquesta lesió, 6 partits, 2 gols contra senyors rivals, el Corcón Ibiza. Per tant, no sé, content també en el capítol personal?
Sí, la verdad que estaba muy contento a pesar de la lesión que he tenido ahora, pero estaba teniendo muy buenos minutos y estaba muy ilusionado de debutar en la categoría y hacer goles.
Et vas lesionar a la mitja hora no arriba d'aquell partit que deia contra el filial de l'Atlético. Lesió muscular, encara tens per un parell de setmanes o així, o en quin punt estàs?
Sí, un par de semanitas más, yo creo, dos o tres, y nada, esperemos que todo sea rápido y ya está.
Quina ràbia, no? Per això no podés jugar contra el Sabadell?
Sí, tenía muchas ganas de jugar contra antiguos compañeros y darle alguna patadita de recuerdo.
¿Algú en concret?
Al Sergio Cortés, al Avi, al Rubén, al Tom Ripoll, una cada una.
Tenies aquí repertori per tots. Suposo que la del 1 de febrer, que és el partit aquí a Sabadell, encara no té horari, òbviament, però vaja, el partit de la segona volta a la Nova Creu Alta sí que és més especial. O faria més mal de perdre't aquell, no? Posats a triar, millor perdre't el de Torremolinos.
Bueno, mejor ahora ganar el de Torremolinos, que luego se complica más y los puntos se tienen que ir cogiendo pronto. Y luego ya se verá la vuelta cómo va todo.
Ho deia sobretot pel tema especial, no? Que evidentment és especial rebre a tota la gent que tindràs allà aquesta setmana, però per tu serà més maco encara el dia que et toqui tornar a Sabadell.
Sí, sí, el partido en Sabadell será más bonito, también vendrá toda la familia a verme y con la afición y todo que tenéis vosotros, que es súper, súper bonita, me gustará más.
Ha estat un inici difícil, malgrat tot. Hem parlat de bones sensacions personals, de bona arrencada col·lectiva, però hi ha hagut aquí un tema d'impagaments que afortunadament s'han resolt, però que us ha tingut aquí diferents mesos sense cobrar, que la primera federació sobta, no?, en el 2025 trobar-te amb un problema com aquest. Tu com ho has viscut i en quin punt esteu també en aquest sentit?
Bueno, tema económico sí que es verdad que ha sido un poco complicado porque los pagos se han ido haciendo un poco tarde, pero bueno, como ya hemos llegado a solucionarlo y a tener todas las mensualidades pagadas, ahora estamos, la verdad, que muy, muy bien y de momento ya va todo en orden.
Doncs des d'aquí que ens n'alegrem. No deu ser mala plaça, per viure a Torremolinos, si deu viure a gust, eh?
Sí, estoy muy bien. Estoy también en un pisito ahí en la playa y la verdad que la temperatura y todo es muy buena, así que muy bien, muy contento.
¿Y a nivel de instalaciones? ¿No hemos visitado mai el Pozuelo? ¿Qué tal es aquest camp?
Bueno, un campo no es muy grande, chiquitito. La verdad que el césped ahora la han resembrado, también está bastante bien. Y nada, es muy a gusto. La gente viene, anima bastante y se está muy bien.
L'altre dia hi havia un partit també especial per tu, ara que dèiem el tema d'ex, hi havia un Poblense Sabadell a la Copa, que tu ets... Recordo que l'any passat, de fet, vam parlar amb tu, que estaves lesionat, i que hi havia aquest Poblense Sabadell a la Copa Federació. El vas veure, em sembla, el partit de Copa del Sabadell, què et va semblar?
Sí, sí, lo estuve viendo y nada, muy, muy bien, me alegré mucho porque Rubén volvió a meter gol. Y nada, estuve viendo el partido, estuvo emocionante y nada, la verdad que se hizo largo porque hasta la prórroga y todo, pero bueno, me alegré que llevarais la victoria.
És la segona o tercera vegada que ja esmentes a Rubén, que parles de Sergio, etc. Estaran uns dies ara a Màlaga, aprofitant aquest partit de Copa, han viatjat Mallorca-Màlaga directament. La sensació que transmets a l'hora d'escoltar-te és que el bon rotllo que hi havia dins del vestidor es nota, no? Es continua mantenint malgrat la distància, i que més enllà de la conya que deies abans de no, mira, m'hagués agradat una puntada de peu aquest o aquell altre, que hi ha bon rotllo que dura la relació, no?
Sí, sí, seguimos hablando casi cada semana y seguimos diciéndonos, bueno, las tonterías de vestuario.
Escolta, hi ha una dada aquí que diu que heu marcat els últims 7 partits i que el Sabadell és la millor defensa i acumula 5 porteries a 0. Això com s'ha de trencar? Perquè, clar, una de les dues ratxes segur que ha de caure.
Sí, bueno, esperemos que caiga la vuestra y...
Tu firmo,
marquemos nosotros, pero
tu firmo amb un 1-2, tenemos... tu firmo, ¿eh?
No, la verdad que nosotros también tenemos muy, muy buena delantera y los chicos están con mucha confianza y, bueno, igual que vosotros, estoy viendo que atrás son muy duros, igual que tenemos los excompañeros, el Kaiser y Bonaldo, que están ahí. Y nada, también me alegro por ellos que estén haciendo buenos partidos.
La última, en quant al partit com a tal, després d'haver vist el Sabadell, després de conèixer gairebé tothom d'aquell vestidor i veient el dia a dia del Juventud Torremolinos, quin guió de partit hem d'esperar?
La verdad que, bueno, será, yo creo, un partido mucho de ida y vuelta, dos equipos que les gusta atacar y nada, será un partido muy, muy reñido y que gane el mejor, ¿no?
Doncs vinga, que guanyi el millor. Dissabte sortirem de dubtes al Pozuelo. Piqué Polo, que a recuperar bé, que tant de bo sigui això, un parell de setmanetes que no hi hagi més ensurts i que aquest isquio no doni més problemes. I com a molt tard, doncs ens veiem a la segona volta, aquí a Sabadell. Cuida't molt, una abraçada.
Bien, una abraçada, adéu.
Doncs geni figura, Piqué Polo Park.
Una patada per cadascú.
És una puntada de peu a Cortés, a Ton Ripoll. Apa, tu, l'encàrrec per cadascun d'ells. Crec que una de les pitjors coses d'aquesta temporada és no haver ajuntat a la plantilla a Javi López Pinto i a Piqué Polo. Podria ser un autèntic espectacle. Però bé, sempre tan natural i tan genuí el colomenc, com també ho vam dir l'altre dia del Sant Cugatenc. Ens n'alegrem que hi hagi aquest tipus de persones i d'actituds en el món del futbol. No perdem més temps perquè realment encara ens queden moltes coses, com per exemple que estem en prèvia de partit, que falten 2 minuts per 3/4 de dues i que hem de sentir les estadístiques també d'aquest partit amb la veu de la Núria García.
El llibre de registre.
Segona dosi d'estadístiques de la setmana. Després del parèntesi de fa 15 dies pel desplaçament a Alcorcón, el Sabadell reprèn la seva particular ruta del sol andalusià en aquest primer quartet de Lliga.
El rival.
El Juventud Torremolinos és el quart rival andalús que visita el centre d'esports en aquestes 10 primeres jornades. Solucionat el deute amb la plantilla, l'equip malagueny s'ha situat en una zona tranquil·la amb 3 victòries, 3 empats i 3 derrotes. Compten amb el segon millor atac, amb 13 gols a favor, els mateixos que l'Europa i el Nàstic, i a 2 de l'Atlético Madrileño, però també la quarta pitjor defensa, amb 11 gols en contra, un menys que el Betis Deportivo i l'Ibiza, i 2 menys que el Villarreal B.
L'estadística.
Una setmana més actualitzem la ratxa d'imbatibilitat de Diego Foli. El porter aragonès fa 523 minuts que no encaixa cap gol. Si aguanta 59 minuts més, superarà els 581 de Joaquín Ezquieta i només tindrà per davant els 636 de David de Navas i els 759 de Joan Capó. Les millors ratxes de la història arlequinada a la Lliga i al play-off. Però és que, a més, Fuoli té a tocar el rècord de la primera federació. La xifra, en aquest cas, s'enfila fins als 592, ja que l'estadístic de la categoria Pedro González inclou els temps afegits. Aquí hauria de superar els 679 que té Salvi Carrasco des de la temporada 2023-2024 amb el Tarazona, curiosament l'equip d'on prové el Saragossà.
Els precedents.
El de demà serà el primer Torremolinos-Sabadell de la història. Al final, estem parlant d'un club relativament jove fundat l'any 1958, que mai va jugar a segona B i que aquesta és la seva temporada de debut a la categoria després de jugar un parell d'anys a segona federació. Després de l'Antequera, serà el segon dels tres equips inèdits enguany per al centre d'esports. El tercer, l'Ibiza, té un asterisc, ja que s'han disputat 2 amistosos a la nova Creu Alta, però mai hi ha hagut un cara a cara en partit oficial.
Amb el xiulet a la mà.
Daniel Clemente Manrique, àrbitre nascut a Santa Cruz de Tenerife, fa 27 anys que xiula la categoria des de la temporada passada. Per tant, no té cap precedent amb el centre d'esports i només un amb el Torremolinos. Una derrota per 2-1 al camp del Betis Deportivo la temporada 2022-2023. Té una mitjana força alta de grogues, 5,71 per partit i 0,19 vermelles.
El llibre de registre de l'hotel.
Doncs aquest és el col·legiat que xiularà demà aquest Torremolinos Sabadell Park. Fes uns 4 pinzellades d'informació de servei del partit.
Per si algú encara no va enterat. 4 de la tarda demà, el xiulet inicial des de mitja hora abans, com sempre, el Sabadell en joc. Per cert, partit que sí que es televisa en aquest cas, però no per totes les vies, és a dir, no és canal lineal, només per la Liga Plus i per Futbol Club. Per si hi ha algun boig que vagi cap allà, com sempre, preu de l'entrada visitant 15 euros, però atenció, Vituri, perquè el Torremolinos ha anunciat fa una estona a les xarxes socials que si la gent va disfressada de Halloween, entra gratuïtament.
No sé si només... és Halloween?
No sé si per la gent local només. Això no s'especificava, si era pel públic local o també ampliable pel visitant.
Poses una màscara de Freddy Krueger i sense samarreta del Sabadell i entres gratis al Pozuelo. Dit això, aquesta jornada 10, ho dèiem abans al sumari, comença avui. a partir de la setmana que ve l'engegarem nosaltres, les jornades de la Primera Federació.
Sí, avui hi ha un Alcorcón Sevilla Atlético a 9:15 de la nit. De fet, és l'únic partit que es juga abans que el nostre, Vituri. Vol dir això que si el Sabadell demà guanyés el Pozuelo, es posaria com a líder momentani a l'espera que Madrileño, Cartagena, Teruel, etc. juguin els corresponents partits. I per cert, Vituri, en aquesta jornada 10... Ho comentàveu l'altre dia també, però vaja, ja oficialment i confirmat per la Federació Espanyola, amb la novetat que s'incorpora amb el futbol vídeo suport tan famós, que ara, després dels gols, sabem que l'àrbitre, independentment de si el gol era més clar, menys clar, més polèmic o menys polèmic, venia cap a la pantalla i revisava que tot estigués ok. Bé, doncs aquesta feina, la de revisar els gols, ho farà el quart àrbitre. I, per tant, jo crec que s'estalviarà força temps en el sentit de que, si no hi ha cap dubte, el quart àrbitre li dirà al principal que ok i cap endavant. I en cas de que tingui dubtes, sí que cridarà a files al principal i dirà vine cap aquí, vine a revisar-ho tu i decideix si s'ha de concedir el gol o no. Per cert, els quarts àrbitres són col·legiats de segona federació, per tant, en teoria també, força qualificats a l'hora de decidir.
I avui a tot això tenim cita especial per rematar-ho tot plegat en clau Centre d'Esport Sabadell pel que fa a l'aspecte més social.
Sí, amb el segon concurs de relat curs que organitza la Comissió Social. Avui coneixerem el guanyador i un dels integrants d'aquesta Comissió Social, l'Edu Mesa, ens ha explicat com serà aquesta jornada i quins premis es repartiran pels guanyadors.
Doncs la veritat és que estem molt contents de reeditar aquest concurs de relats curts del Centre d'Esport Sabadell. L'any passat vam tenir molt bona acollida i això ens ha empès no només a fer una segona edició, sinó també a obrir una categoria júnior. És a dir, que aquest any tindrem una categoria de majors de 18 anys i una categoria de relats per menors de 18. Això és realment molt important perquè permet apropar el club no només des de la vessant esportiva de la ciutat, sinó també des d'una vessant cultural, que senti una proximitat amb la ciutat, amb la nostra entitat. A banda d'això, els premis també són molt llaminers, perquè indistintament de la categoria, els premiats o premiades s'emportaran en la primera classificació un meet and greet en un postpartit que jugui a casa, a la Nova Creu Alta. En segon lloc, es portaran una entrada doble cap a tribuna i el tercer premiat o premiada s'emportarà una bandera oficial del Centre d'Esport Sabadell. Això ens permetrà, com dèiem, apropar el club a la ciutat des d'una vessant no esportiva, en aquest cas des d'una vessant cultural. Per tant, tant les persones sòcies com no sòcies poden sentir-se interpel·lades amb el Centre d'Esport Sabadell, no només des d'un punt purament esportiu, sinó també des d'altres vessants que poden també omplir a les persones. No? A banda d'aquest acte, també recordar que en el calendari de tardor-hivern, des de l'àrea social, tindrem més activitats, a banda d'aquesta que ja vam encetar al setembre, abans d'acabar la primera volta del primer equip, continuant també amb aquesta idea i aquest objectiu d'arribar tant a persones sòcies com no sòcies de tota la ciutat que es sentin interpel·lades pel Centre d'Esport Sabadell, no només a nivell purament de futbol, sinó també des d'altres vessants, doncs, com pot ser en aquest cas sobretot la cultural, però també la solidària i també de caire purament social i de ciutat.
I avui això, Vitoria, aquest segon concurs de relats curts, a les 6 de la tarda, al lloc, Biblioteca Vapor Badia, com l'any passat, i ho presenta, no sé com anirà l'acte, perquè ho presenta un desconegut que no tinc ni idea com ho farà, un tal Sergi Garcés.
Només espero que sigui puntual, que no arribi tard a la cita. Gràcies, Parc, que vagi bé.
Fins ara, Vitoria.
Escolta el programa quan tu vulguis, el podcast de l'Hotel Suís.
I fem també un apunt ràpid del filial del Centre d'Esports que es desplaça a Valls aquesta jornada amb la necessitat de tornar a sumar algun resultat positiu. El balanç del segon equip arlequinat en 6 jornades és de només una victòria. La derrota in extremis a casa contra la Cope en l'últim partit només ha servit per furgar en la ferida dels de Marc Cabestany. L'entrenador es mostra així de franc.
Segurament sí, perquè al final, bueno, aquest mantra, no?, de quan arribi una, no?, entraran totes. Haurem de creure'ns això, costa de creure ara perquè ens està penalitzant molt i estem patint perquè estem fent prou com per portar 4 derrotes en 6 partits, que és molt i som conscients que és dur, que l'escut no ho mereix. Crec que sí que estem competint i estem aprenent, però no ens dona per puntuar.
A més, la majoria d'aquests mals resultats han arribat en forma de gol en els últims minuts. Per exemple, la primera jornada en l'empat a Castelldefels o en les dues últimes derrotes davant el Manlleu i la Copé, precisament. El desplaçament a Valls, que es preveu a més complicat, l'equip de l'Alt Camp és quart a la classificació de la Lliga Elit i no perd des de la primera jornada. El xiulet inicial al Municipal del Vilar, diumenge a 4:55 de la tarda. Publicitat, 8 minuts per arribar a les dues, que encara hem de parlar d'handbol i de futbol sala.
Benvolgut professional. Sempre es diu que Roma no es va construir en un sol dia, però el que no es diu és que sí que es va construir amb els millors materials, com els que trobes a Obramat, amb les millors solucions en materials de construcció de marques professionals i el millor preu del mercat amb estoc sempre disponible. O a Obramat Pones amb lliurament a l'obra en 24 hores o recollida en 2 hores, on compren els professionals. Obramat.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Hotel Suís, d'una a dues, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, estem de tornada aquí a l'Hotel Suís, últims minuts de programa. En handbol, jornada a priori de tràmit per l'OAR Gràcia Femení a Plata. Com a novetat enguany, en el grup de les gracienques hi trobem un equip canari, el Morro Jable de Fuerteventura, i de moment està destacant, però pels mals resultats, pels resultats negatius. És el QE, destacat a la Lliga, 0 punts de 4, després de 4 jornades, i amb una diferència de gols ja de menys 73. Per fer-ho fàcil, de mitjana perden els partits per 18 gols. I a tall d'exemple, en l'estrena van perdre 29-9 a Elx i per un escandalós 21-54 contra la Roca en l'última jornada. Pol Ibáñez és l'entrenador de l'OAR.
Crec que és nou a la categoria. Per resultats, doncs, sembla clarament, doncs, l'equip més fluixet del grup, el tio d'equip convidat. I bueno, jo crec que arriba en un bon moment. Arriba en un bon moment perquè venim d'una fase molt complexa, que encara que haguem guanyat tots els partits, també hem tingut una mica de flow, una mica de sort, i crec que ens pot anar molt bé, entenent, doncs, que igualment s'haurà de jugar, s'haurà de competir, s'haurà de guanyar, sense desmereixer-les, però crec que si fem les coses una mica bé podem tenir la setmana tranquil·la, sumar 2 punts i vindrà una mica aquesta segona part del primer període competitiu amb els següents rivals.
El conjunt verd i blanc, recordem, es manté invicta i colidera el grup juntament amb el filial de l'Elche després de l'empat entre tots dos equips el passat cap de setmana. Demà, a les 8, al carrer Boccaccio, començarà aquest enfrontament i a Primera Nacional Masculina arribem a la 8a jornada i al pavelló municipal els 4 hereus s'enfronten dos equips de la zona baixa, el Sant Esteve de Palautordera i l'OAR Gràcia.
Hem de seguir partit a partit, intentar guanyar els rivals més directes i, bueno, a veure si podem també fer alguns punts amb alguns rivals que estan més consolidats, però jo crec que la dinàmica és bona, estem pulsant i queda molt de lliga, així que jo crec que queda guard para rato.
Era la veu de Sergio Álvarez, jugador del conjunt gracienc, mostrant una versió més optimista, tot i la mala dinàmica de resultats de l'equip. Són 3 derrotes i un empat en les darreres 4 jornades, però també és cert que els de Pere Ayats s'han quedat molt a prop de guanyar-los tots. L'OAR té 5 punts, 3 més que un Sant Esteve de Palautordera, que és justament l'equip que marca el descens. El duel al Baix Montseny arrencarà demà a les 6 de la tarda. I en futbol sala, el futbol sala Sabadell femení es veu les cares demà amb un vell conegut. Visita a Calbalsac, l'equip amb el qual les arlequinades van mantenir un intens frec a frec per l'ascens. La temporada passada, divisió d'honor catalana, el Mataró. I al final, tots dos van acabar pujant a la segona. Ens fa la prèvia la Montse Ayuso.
La lluita la van guanyar les arlequinades, però actualment són les maresmenques les que van per davant a la classificació.
Jo suposo que si va guanyar Sabadell vindran amb ganes elles. I més aquest partit que els dos equips acabem de pujar a la categoria, O sigui, serà un partit dur, però jo crec que serà únic de veure també i estarà bastant interessant.
És la portera de les Creualtenques, Laura Uller, la que feia referència a aquesta particular guerra entre dos equips que semblen haver-se assentat bé a segona. Ara bé, el Mataró és un pas per davant i ha guanyat 4 dels 6 partits jugats.
L'any passat estaven lluitant per la Lliga Mataró-Sabadell, a veure qui aconseguia també l'ascens, i al final van ascendir els dos, i bueno, elles van amb 12 punts, crec que és, que o sigui, van molt bé, i no sé, bueno, les esperarem a casa a veure amb tot, igualment, jugarem amb la mateixa mentalitat que amb Rubí, i intentar treure aquests 3 punts.
El futbol sala Sabadell femení, per la seva part, té 6 punts i se situa just per sobre del descens. Això sí, en els últims 3 partits, les de Xavi Muñoz n'han guanyat 2 i en l'altre van perdre per la mínima la pista d'un Rubí, que és un clar candidat a l'ascens. Per tant, en les darreres setmanes, l'equip ha fet un salt de qualitat i el vestidor confia en donar continuïtat a aquestes bones sensacions. El Xiulet inicia la calma al sac demà a 6:45 de la tarda.
I en futbol sala masculí, el Natació Sabadell, salvant distàncies, es troba en unes circumstàncies que poden recordar les del centre d'esports. Els nedadors han disputat partit de copa entre setmana, en el seu cas caient eliminats a casa contra el Martorell, juguen a fora el cap de setmana i també contra un rival que ha jugat la copa, el Bellsport l'Hospitalet. Per tant, en aquest sentit, el factor fatiga s'iguala. Jordi Marín és el tècnic del club.
Realment tampoc veig la Copa com un... Ho veig com un premi més que, per, que una altra cosa. Realment si estem aquí és perquè hem fet les coses molt bé durant la temporada passada, però això ja ha passat. Ens hem de centrar ara en els resultats actuals, que són els que són, i hem de començar a treure punts si volem optar a millors posicions a la Lliga.
Els riberencs, per cert, també van ser eliminats de la Copa i ara els dos equips s'han de tornar a centrar en la segona B. És el Natació Sabadell qui du una millor dinàmica en la Lliga actualment amb 5 jornades seguides sense perdre, però l'Hospitalet és 5è amb 13 punts, 4 per sobre dels nedadors. Diumenge a les 12 començarà el partit al pavelló Sergio Manzano. I acabem fent un apunt de bàsquet perquè aquest cap de setmana s'aturen la majoria de competicions, però el Sala Sant Nicolau aprofita per posar-se al dia a la Supercopa masculina. L'equip de Jonathan Ramírez recupera demà el partit de la 5ª jornada contra el Martorell. Serà, a més, el primer compromís a casa des del 28 de setembre, ja que tots els dos últims partits han estat a domicili. En cas de guanyar, els Grana, que venen de fer-ho a la pista del Martinenc per un clar 63-89, se situarien quarts amb un balanç de 5 victòries i 2 derrotes. Per la seva part, el Martorell és a la zona baixa amb un parcial a la inversa de 2 triomfs i 4 desfetes. A 7:45, pilota a l'aire, el Màgic Lau. Ho deixem aquí. -45 segons i seran les 2, abraçada de la Meritxell d'Ambrinc, el control de so i de tot el departament d'esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Demà ens hi tornem a posar a partir de 3:45 de la tarda amb aquest Joventut Torremolinos, centre d'esports Sabadell. Entra a l'estudi ja la Núria Garcia amb el Notícies Migdia d'aquí a 30 segons. Bon cap de setmana, adeu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a l'hotel Suís de Ràdio Sabadell.